Ràdio Estel.
Càritas Diocesana de Barcelona ha impedit un total de 300 desnonaments i ha ajudat 1.300 famílies amb greus dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer des que va impulsar el servei de mediació de l'habitatge fa un any i mig. En un comunicat, l'entitat, que és present a tot el territori de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, apunta que s'ha assessorat 556 famílies, de les quals 377 han aconseguit resoldre la seva situació. Per tant, més del 70% han pogut mantenir el seu habitatge i la resta estan en tràmits de negociació amb bancs i propietaris. I és que la tasca de l'entitat cristiana no acaba aquí. La consellera de Benestar i Família, Neus Munté, ha inaugurat aquest darrer cap de setmana dos nous centres de distribució d'aliments promoguts per Càritas de Girona, concretament a Banyoles i Palafrugell. Aquest model de subministrament d'aliments bàsics funciona seguint els models comercials d'autoservei fins a nivell de supermercat, segons les demandes i capacitats de cada centre. Mentrestant, al Vaticà, tot està a punt perquè comenci el segon conclave del tercer mil·lenni. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 del vespre.
7:45, amb Mercè Raga i David Bueno.
Què tal? Salutacions. Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem totes les notícies que ens ha deixat aquest dilluns. També passarem pel Vaticà, allà l'enviat especial de Ràdio Estel i al setmanari Catalunya Cristiana, Samuel Gutiérrez, ens posarà al dia de tots els preparatius del conclave que ha d'escollir el successor de Benet XVI, que, per cert, com ja sabeu, comença demà. A les vies de so, avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Caselles i David Bueno. Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs, Mercè?
David, vens avui dilluns i ens porta regals i obsequis.
I tant que sí, home, avui regalem doncs, un concurs que a tothom segur que li agradarà, és l'espectacle Rèquiem de Mozart, que tindrà lloc doncs, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Serà el dimecres, dia 13, i també el dijous 14 de març a les 9 de vespre. Per cadascun d'aquests dos dies regalem 15 entrades dobles, per tant, avui doncs, un concurs força important. La gent que vulgui participar, que entri a la pàgina web radioestel.cat i doncs, que ompli el formulari, i si són un dels afortunats, doncs els hi comunicarem.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui ens acompanya aquí el 7:45 Jordi López Camps. Ell és nascut a Barcelona, té 62 anys, és doctor en Biologia i diplomat en Gerència Pública. Es dedica doncs, a ser gerent de serveis de cultura de la Diputació de Barcelona. Entre les seves aficions hi ha el senderisme, escriure, música i també llegir. Quan li preguntem com es defineix com a persona, ell ens diu que és una persona tranquil·la, pacient, espiritual i religiós.
I concentrat, eh? Jordi López Camps, avui estàs molt concentrat.
Estava distret.
No estaves escoltant la teva pròpia presentació?
Avui sí, perquè porto els auriculars i l'escoltava.
Avui escoltarem, marxarem cap al Vaticà.
Ara anem a Roma.
A Roma.
I de Roma saltarem
al Vaticà. A l'estat del Vaticà. Allà el Samuel Gutiérrez ens donarà l'última hora de tot el que ha passat durant aquest dia d'avui, dia de preparatius, Jordi.
Avui serà un dia emocionant, no?, perquè sabrem el frufru que se sent pel Vaticà i sabrem notícies de l'Esperit Sant cap on va, cap on tira.
Avui sentia un cardenal que deia, ara ben bé no me'n recordo el nom, però deia, la decisió ja està presa, Déu ja l'ha pres, deia. A nosaltres el que hem de fer és intentar-la interpretar.
Bé, molt bé, esperem que el que ens digui el Samuel...
ens ajudi una mica més, no?
Doncs que Déu ens ajudi.
Abans de parlar d'aquest conclave, el que fem és repassar el món en titulars amb el David Bueno.
La informació del dia, el 7:45.
Aquest dilluns, la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, ha assegurat aquest matí que el govern català ha mentit en relació amb la suposada presència del cap dels Mossos a prop del domicili del detectiu Francisco Marco. Tot això, hores després de saber-se que el cap dels Mossos va recollir la periodista Maica Navarro a 1,5 km del domicili del propietari de Método 3, Francisco Marco, que poc després va ser detingut. La líder popular també ha demanat la dimissió de Manel Prat i ha exigit les explicacions al govern. Mentrestant, el director general dels Mossos assegura que no està implicat en cap afer d'espionatge i assegura que no pensa plegar. El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha advertit que és impossible que Catalunya pugui fer front a l'ajust de 4.700 milions que hauria de dur a terme si, finalment, aprovés uns pressupostos amb un objectiu de dèficit del 0,7%, que és el fitxat pel govern espanyol. Ho ha assegurat Mas-Colell durant la seva intervenció al Fòrum Barcelona Tribuna. Els treballadors d'Iberia decidiran en assemblea si accepten la proposta de mediador. Els empleats votaran fins dimecres el pla de reduir de 3.807 a 3.141 persones la plantilla de l'aerolínia. La direcció d'IAC va acceptar diumenge la proposta del mediador. I de la plana internacional us destaquem que el silenci, pregàries i paraules de record per a les víctimes del Japó continua. El país commemora el segon aniversari del terratrèmol i el posterior tsunami que va arrasar al nord-est del país. El desastre, recordem que va deixar un balanç de 20.000 morts i milers de desplaçats i també va causar la greu crisi nuclear de Fukushima. Arreu del país s'han organitzat actes en record de les víctimes i els municipis més afectats han celebrat memorials. L'exministre britànic d'Energia Liberal Chris Huhne i la seva dona Vicky Price han estat condemnats cadascun a 8 mesos de presó per obstruir l'acció de la justícia. Els fets es remunten de fa 10 anys, quan Huhne va fer passar una multa que li restava punts de carnet de conduir com si la infractora hagués estat la seva dona. I abans dels esports us expliquem que Ramon publica un doble àlbum amb l'enregistrament del concert que va fer el Liceu el 2012 per commemorar el 50è aniversari del seu debut a Barcelona. El nou disc, que du per títol Ramon 50, es podrà comprar a partir de demà. I de la plana esportiva s'apropa el transcendental Barça-Milan de demà, un partit que podreu veure a 8:45 del vespre en directe per TV3. El jugador del Barça, encarregat de fer la roda de premsa prèvia, ha estat Gerard Piqué. El central català ha esperonat els aficionats, ha dit que assegurant que han de venir a animar i ha fet una recomanació. Els que no creguin en la remuntada, que deixin el seu abonament a un amic o un familiar que faci pinya.
I continuem parlant d'esports perquè, com cada dilluns, el Víctor Casellas ens fa l'anàlisi del cap de setmana.
Demà torna la Champions del Camp Nou i tornarà a sonar aquesta música especial i màgica. I pot ser que ho faci per última vegada aquesta temporada. Després de la patacada de l'equip a San Siro, on el Barça va perdre 2-0 davant el Milan, toca remuntar. La situació és excepcional. Els blaugranes atreveixen el seu pitjor moment en anys. La malaltia de Dido Vilanova, la paternitat d'alguns jugadors, les desavinences dins del vestuari, tot és un cúmul de circumstàncies poc favorables. Els dos clàssics van deixar el barcelonisme ferit i desemparat. Aquest cap de setmana els culers van tornar a vèncer amb poca contundència i molta inseguretat. 2-0 l'estadi davant el Deportivo de la Corunya, últim de la classificació. Alexis, que va fer les paus amb l'afició, i Messi, que malgrat no haver perdut l'olfacte golejador, està completament desconegut. Van donar els 3 punts als catalans. 40 gols en Lliga ja du l'argentí. És necessari que ara recali a la Champions i castigui els milanesos pel seu joc ultradefensiu i per la seva gosadia. El Planeta Futbol debat quins jugadors i quin sistema de joc utilitzarà Roure per derivar el mur milanès. Uns parlen de plantar-se amb defensa de 3, d'altres volen l'11 de sempre. Entrarà Villa o Tello? Començarà la banqueta Cesc Fàbregas? Quina demarcació serà la de Messi? Guanyar, guanyar i guanyar per 3 de diferència és el que tocarà demà si el barcelonisme vol viure una altra nit màgica al Camp Nou. L'eliminatòria serà difícil, però si hi ha algú que pugui remuntar, un 2-0 és el Barça.
Gràcies, Víctor. Així ho esperem. Doncs bé, la 17a edició del Saló La Massana Còmica ha avançat les dates i se celebrarà enguany del 22 al 24 de març per coincidir amb una època de més afluència turística i per no solapar-se amb el certamen de Barcelona. Ens et dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Els plats forts de l'edició d'enguany seran l'exposició sobre el personatge Jutge Drit, creat pel dibuixant Carlos Ezquerra, i la presentació en primícia del còmic La història d'Andorra, de l'artista andorrà Jordi Planelles. El president de l'Associació Andorrana del Còmic, Joan Pieres, explica com serà el còmic de la història d'Andorra.
I vàrem molt apostar per un dibuix humorístic. Humorístic que és fidel a la història, però amb tocs humorístics. O sigui, tocs humorístics sense faltar a la realitat, perquè a mi ja us ho dic, l'Abel Villaró va estar com a assessor d'aquesta història d'Andorra. El dibuix del Jordi Planelles, a part que fa dibuix sèrio, a mi m'agrada molt el dibuix humorístic que fa. Llavors ha pres la història d'Andorra, l'agafada, i tot surten, jo crec que ha tret tot hasta temes que no han sortit a la història de veritat. Per exemple, la història del Boris I.
Els altres autors convidats són Jordi Longarón, Jean, Miquel Beltrán i Enrique Ventura. I s'ha creat una nova activitat per fer partícip la gent, un mercat popular de compra-venda de còmics, tal com ha explicat aquest matí el president de l'Associació Andorrana del Còmic, l'Animació i la Il·lustració, Joan Pieres, i la consellera de Cultura de la Massana, Jael Pozo.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs bé, aquesta setmana, de fet, tornarem de dret a l'hivern. Aquest vespre, les precipitacions tindran més continuïtat al Pirineu i la cota de neu anirà baixant ja per sota dels 1.000 metres en alguns sectors. Demà serà un dia més ennuvolat al nord, els xàfecs irregulars apareixeran a més indrets i a la tarda el paraigua ja farà falta a la Catalunya del Nord, a la majoria de comarques de Girona i també en algunes de Barcelona.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts, a partir de les 8, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem amb Roma, amb Salvador Pié, teòleg, que ens parlarà de l'última hora del conclave. A la tertúlia ens acompanyaran Màrius Duran, Ignasi Arbussà i Alfons Calderón. A les 9 entrevistarem l'exmagistrat del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay. I a les 10 connectarem amb el Vaticà per oferir-vos en directe la missa Pro Eligendo Pontifici, l'inici del conclave. Això i més a partir de les 8 demà al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Doncs avui compartim les notícies del dia amb Jordi López Camps. Ell és exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. I Jordi, perquè quedi constància, la frase que us hem explicat a l'inici del programa l'afirmava el cardenal nigerià Oneyakan. Déu ja ha decidit qui ha de ser el nou papa. Ara nosaltres només ens cal descobrir-lo. Això és gràcies a una crònica que ens ha passat del nostre company Samuel Gutiérrez, que és el nostre enviat especial de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana al Vaticà. Samuel, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Estàs molt ben informada des de Barcelona, ja ho veig.
Home, si ens informes tu, això segur.
Bueno, sobretot és que és una frase molt lúcida, jo crec, i molt profètica. Els cardenals aquests dies, doncs, preconclave, inclús s'han atrevit a parlar una miqueta més i a expressar els seus sentiments. I crec que és interessant, amb un cert humor, també. Aquesta era una frase profètica, la va dir ahir en les misses, a les seves esglésies particulars que van fer els cardenals, però també hi ha d'altres, fins i tot el cardenal Dolan, l'arcabisbe de Nova York, ell molt trempat, molt simpàtic, molt nord-americà, que deia entre els periodistes que tenen molta expectació, bueno, a que no sabeu quin és el nom que més ha sonat en aquest preconclave, i tots expectants, no? A veure quin serà el papable, i deia, sí, voleu saber, i tots, sí, sí, sisplau, doncs el nom que més ha sonat és Jesucrist. Bueno, feia una mica de broma. Això diré que és bona senyal, perquè mostra que hi ha una certa confiança, una certa tranquil·litat, i, i bueno, és...
Per tant, tu creus que serà el tarannà, aquest tarannà de tranquil·litat i calma que ha regnat durant les congregacions generals, també estarà present en el conclave?
Tant de bo, tant de bo. No sabem el que passarà, perquè nosaltres estarem extrahomes, tots fora, i allò ells estaran aïllats, però estarem units en la pregària. Creiem que també doncs, tota l'Església en aquests dies és un temps de discerniment, de pregària, de sentir-nos també units en una tasca comuna, perquè ho han dit molt els cardenals, jo crec que això sí que han insistit i és molt important. Tot el poble de Déu participa en aquest conclave. Vosaltres esteu molt present, us necessitem, perquè realment aquest esperit sant del qual tant parlem i que es fa i que es deixa sentir també per les mediacions, i també i sobretot per les mediacions humanes, doncs bufi, no? I ells puguin tenir aquesta llum del discerniment que tant necessiten en aquest moment, en aquesta decisió tan important, potser per alguns la més important de la seva vida.
Samuel, tu que ara parles de bufar, quins aires bufen pel Vaticà? Quin és el frufru que ens explicava, que ens preguntava el Jordi López Camps a aquesta hora?
Tot depèn de les tribus on ens movem, tribus en el sentit de una mica entre cometes, no? Entre els periodistes molta expectació, en alguns rostres també cansament. Avui parlava també amb la pobra Maria Paz López, que porta la corresponsal de La Vanguardia, que porta 11 dies aquí i portava una mica així, una mica rostre de cansament, expectació, tant de bo que no duri molt el conclave, tot i que no és segur. Per tant, doncs, això és la banda dels periodistes, que som un bon... Som més de 5.600 que hi ha avui, molts més que en els Jocs Olímpics, per tant, jo crec que cal tenir-ho en compte. I entre els cardenals, els que entraven i sortien avui de la darrera congregació general, la decena que s'ha celebrat aquest matí, doncs se'ls veia tranquils, afables, sense massa nervis. Han tingut temps per tractar entre ells, per pregar, per explicar-se el que s'havien d'explicar, i tot i que sembla, no sembla que hi hagi un nom molt per sobre de la resta, això és el que inclús algú ha manifestat, deia, no, potser no serà un conclave, això ho deia el cardenal Fox Napier de Sud-àfrica, avui sortia, els periodistes ràpidament, a més sortia caminant ràpidament allà, i ja s'ha atrevit a parlar una miqueta, uns 5 minuts, i deia que potser no és tan curt com es pensa, perquè, bueno, perquè no hi ha un nom com hi havia en l'altre conclave, un nom doncs, amb una espessura teològica i per la resta de cardenals doncs, era un gran referent. Aquí hi ha massa noms, de fet, els que s'atreveixen a donar noms, a fer papables, a fer una miqueta de travesses, nosaltres no ho fem gaire, doncs poden entre 10, 12, a vegades jo, 30 papables, per tant, no sembla que estigui tan clar. Per tant, serà molt important el primer escrutini que es farà demà. Recordem que demà, cap a 6:15, es tancaran a la Capella Sixtina, es pronunciarà l'extra omnes, tothom fora, i després de procedir a una petita meditació del cardenal Grec, doncs es farà aquest primer escrutini, i això determinarà molt, perquè bueno, serà una miqueta orientatiu i pot marcar la dinàmica dels pròxims dies.
Sam, i orientatiu també serà la homilia del cardenal Degà Angelo Sodano en aquesta missa que podreu seguir en directe per Ràdio Estel, que transmetrà, com us estem explicant en directe demà a partir de les 10, la missa Proeligendo Pontifice. Tu creus que serà crucial aquesta homilia?
Doncs la veritat és que no m'agrada portar-te la contrària, Però, però crec que no serà tan, tan decisiva. Per què? Doncs el cardenal Angelo Sodano és el degà del Col·legi Cardenalici, ell és cardenal no elector, ell no entrarà en conclave, per tant, no crec que sigui un discurs programàtic, ni sigui, bueno, potser dona algunes pinzellades del que s'ha anat parlant aquests dies, que no deixa de ser temes que hem parlat durant els últims anys, nova evangelització, perfil del nou papa, reforma de la cúria, o sigui, una sèrie de temes, paper de la dona, saps, molts temes importants que són, en definitiva, els reptes de l'Església de cara als pròxims anys. Per tant, no sé si serà tan decisiva. Sí que tenim present aquella homilia que va fer l'aleshores cardenal Josef Ratzinger el 2005, sí que potser va ser més programàtica, perquè va fer com un full de ruta, no? Tot i que ell no pensava ser escollit papa, ni pensava ni volia, segons ell ha confessat. Veurem demà. Evidentment, hem d'estar expectants i intentar interpretar, a veure què ens pot dir
Samuel,
el cardenal Sodano, però potser no és tan decisiva.
Expectants també per més notícies que ens volies fer, que ens volies explicar. Ens tens preparat un tall de veu, pot ser, Sam?
Sí, si voleu, en tot cas, de fet...
Que tenim aquí el Jordi López Camps, que ja està amb ganes d'intervenir.
Molt bé. Doncs res, les congregacions ja són passades, jo crec que és important, s'han acabat aquest matí, i arriba el temps de la veritat, temps de pregària i de discerniment, en el qual tota l'Església s'ha de posar-se a l'escolta de l'Esperit Sant. Així ho ha expressat avui el sacerdot José María Gil Tamayo, responsable de l'Oficina d'Informació de la Santa Seu en llengua espanyola. Escoltem-lo.
A esperar y a mirar todos a una chimenea muy especial que será el mejor comunicado. Que yo creo que este es un acto religioso fundamentalmente, con una gran repercusión en un liderazgo mundial de quien hace cabeza de toda la Iglesia.
Samuel.
Molt bé, Mercè, jo crec que us deixo amb el Jordi López Camps a veure quina és la seva lectura i interpretació hermenèutica.
Vés a descansar, Samuel, perquè a partir de demà ens espera una setmana clau, millor dit,
Molt bé, doncs molt bona nit a tothom.
Vinga, estarem pendents de les cròniques del Samuel Gutiérrez, enviat especial de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana. Que vagi bé, molt bona nit, Sam.
Ciao.
Jordi López Camps, 9 minuts per endavant, per arribar al punt de les 8. T'escoltem.
Bona nit.
Molt bona nit.
No li han preguntat si plovia a Roma.
Sembla que sí, que plovia, Està que el temps era bastant inestable.
No, dic perquè... tota aquella expectació que es crea a la plaça de Sant Pere, que la gent expectant si la xemeneia dona el fum blanc o negre, pues, si plou, doncs es mullaran bastant.
Clar, i també dèiem que si de nit, diguéssim, la primera fumata que sortirà demà a partir de les 7, si és negra no es veurà.
Bueno, però
hi haurà un foco.
Suposo que tenen això, un foco que il·luminarà... Segur que ho tenen tot pensat.
Tot preparat.
A més, sembla que tenen dues estufes per assegurar que no hi hagin dubtes amb el color de la fumata. No sé, bueno, estem a les portes d'un esdeveniment important. A veure aquestes reunions de les congregacions si han servit per fer aliances i establir acords i perfils d'un nou papa. El que és evident que aquest papa que ara sortirà, bueno, té per davant una sèrie, té una agenda ja bastant plena i bastant feta. Caldrà veure si el perfil que busquen aquesta persona és per resoldre aquests problemes o per simplement doncs, passar de puntetes sobre ells. És a dir, hi han bastants problemes identificats darrerament que mereixen una atenció molt especial i que suposo que quin sigui el lloc d'origen del papa, del nou papa, tindrà una sensibilitat major o menor a l'hora de poder...
Mira, és que és just la pregunta que us fem a tots els oients i redactors, diguéssim, i seguidors del Setmanari Catalunya Cristiana. La pregunta que us llancem des de www.radiostel.com, justament la pregunta que ens està fent el Jordi López Camps, és important la procedència del successor de Benet XVI? De moment, un 52% opina que sí i un 38% opina que no.
No,
si voleu votar, podeu
sí,
clicar a la web de Ràdio Estel.
Jo penso que el lloc d'origen marca molt, però també marca, a més d'aquest lloc d'origen, el temps que aquesta persona hagi pogut estar o no a dins de la cúria. Perquè pot ser una persona nascuda en un país de, del sud, de subsaharià, per exemple, però està pràcticament des de sempre a la cúria i, per tant, reprodueix tota la manera de pensar i de comportar de la cúria vaticana. Però, evidentment, tal com està avui el panorama del catolicisme, penso que seria una mica un petit desengany tornar a confiar que la nova evangelització global pogués descansar en un europeu, on el catolicisme està en franc retrocés i minoria, enfront d'altres països que el catolicisme està en expansiu. Països d'Amèrica Llatina, Nord-Amèrica, països del Pacífic, o països de la part de la subsahariana. Mm. Sí, allà és on el catolicisme no viu la crisi que està vivint-se en Europa. El que sí que és evident que el pensament europeu en el diàleg entre fe i raó ha produït una de les millors pàgines, extraordinàries pàgines del pensament contemporani. És a dir, trobar un equilibri entre aquestes dues coses penso que serà molt difícil, però que és un repte que ha d'assumir, per una part, els cardenals tancats, com també penso que haurien d'assumir, avui hi ha un interessant article d'en Salvador Pier a La Vanguardia sobre què cal reformar en els futurs conclaus, perquè sembla que el model que fins ara ja és una mica ja antic, que caldria pensar doncs, altres maneres d'organitzar l'elecció del papa, sense treure importància als aspectes que el Samuel destacava de la pregària, de l'esperit i tota una sèrie de factors que són sempre molt presents, però és indubtable que avui doncs, hi ha unes altres maneres d'entendre el món, les organitzacions, el ser església, que poden ajudar a fer una elecció més diàfana, més clara. Jo penso, que, i torno a insistir el que vaig dir ara fa 15 dies, que Benet XVI ens ha marcat un abans i un després d'entendre el papat, ha fet un papat més mundà, en el bon sentit de la paraula, ens ha acostat a les persones, i jo penso que cal agafar aquest repte perquè el nou papa sàpiga interpretar que la gent el que està esperant és una església, que per un cantó retorni als principis de la fidelitat evangèlica, una església que estima, que és pare i mare, que és amorosa, que fa una opció preferencial per als pobres, per la gent que està patint, i a la vegada una institució que s'apropa als problemes de la gent d'avui dia, el tema de la transparència en la seva gestió, resoldre els problemes gravíssims que té de corrupció, d'escàndols sexuals, el tema de les finances del Vaticà, el paper de la dona, la col·legialitat en la direcció de l'Església, què fan amb els catòlics divorciats i tornats a casar que volen seguir sent de l'Església, una llista de temes que són els temes de l'agenda que avui preocupa a molts cristians, i el papa ara, i amb el conjunt de l'Església darrere, com ha dit molt bé el cardenal Sistac, és a dir, que en aquests moments no és la gestió única del papa, és una gestió de tota l'Església la que ha de saber donar resposta per tornar a tenir confiança en aquesta Església. Ha de ser un papa de gest, que prengui decisions i que doni una resposta als problemes que preocupa la gent d'avui en dia.
Jordi López Camps. T'estic escoltant.
No, clar, és que s'està acabant clar, el temps.
S'està acabant.
Veiem aquí el...
Aquestes característiques que tu enumeraves ara del que hauria de ser, el que hauria de tenir el nou papa, creus que hi ha algun candidat que... Quin seria el candidat de Jordi López Camps?
No tinc pas un candidat, perquè per les coses que he llegit, jo no estic molt
diuen posat. Que entre el duel, el Sam ens desmarcava i deia que n'hi havia 10 candidats, tot i així, el duel també està més que res entre els cardenals Angelo Scola i Odilo Scherer, que és el brasiler.
Passa que el brasiler em sembla que és una persona molt... Seria la solució, com deia, em sembla, no italiana, però romana. És a dir, que és una persona que no és italià d'origen...
Seria mig europeu.
Però és una persona, es veu, amb molta presència i trajectòria dins de la cúria, per tant, molt ja tocat per la cúria, i per tant seria una solució de compromís. Jo penso que ha de ser una persona, tant de bo ens tornés a sortir, no sé quin és el seu nom, un beat Joan XXIII. Aquesta és la persona que en aquests moments necessitarien, cobrir les portes i finestres de l'Església per entrar uns i treure de l'Església totes aquestes corrupcions i malvicis. I probablement que l'Esperit Sant sí que deu estar movent-se per allà, fent possible, i el que hem de pregar és que l'Esperit Sant faci el que ha de fer i que alguns cardenals no s'equivoquin.
Doncs avui hem compartit la notícia del dia i segurament la notícia dels propers dies, aquest conclave que se celebra demà, primer dia de conclave al Vaticà, amb 115 cardenals electors. Jordi López Camps, moltes gràcies per haver compartit aquesta notícia del dia. Esperem veure't aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga,
i fins la propera.
Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Molt bona nit.
Ràdio Estel.